today. Happiness
has breathed away. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Sabeu que parlem de nutrició, d'alimentació i d'activitat física. I avui començarem el programa parlant d'alimentació infantil. Ja sabeu que hi ha un moment de la vida en què les criatures doncs deixen de menjar o de prendre llet, ja sigui maternitzada o materna, i comencen a menjar altres aliments. I ens centrarem què passa just en aquest moment. A partir dels 6 mesos podem començar a traduir aliments sòlids i hi ha una nova tendència, que de fet recupera una tendència de tota la vida, que es diu Baby Led Weaning. En parlarem avui amb la Clara Farràs, que és autora d'un llibre on parla d'això. Es diu Com mis manites descubre el Baby Led Weaning. També parlarem de la dieta vegetariana, que cada cop s'està posant més de moda, però quan, com sol passar amb les modes, de vegades les comencem a fer i les fem malament i després això genera problemes. Per tots aquests nous vegetarians i vegetarianes, avui el nutricionista David Casol ens explicarà com fer el canvi de manera perfecta, doncs per no tenir deficiències nutricionals quan deixem la proteïna animal i passem a la proteïna vegetal. Avui ens ajuda el Benja Estacio, el control tècnic. Recordeu que teniu més informació a l'Instagram del programa, @santiestalvis. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Comencem.
A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín. L'entrevista.
A tots ens preocupa el tema de l'alimentació en general, però quan parlem de l'alimentació infantil i quan parlem dels bebès encara ens compliquem la vida molt més. Perquè, clar, volem ser tan responsables, volem fer-ho tan bé, llegint tantes coses que al final ens fem un embolic i la tradició, de vegades ens ajuda, però la tradició i el que ens diuen els metges i les infermeres i les empreses multinacionals i el màrqueting i tot plegat, de vegades no casen. Hi ha una tendència cada vegada més important que s'anomena Baby Led Weaning, que és una manera d'alimentar els bebès, que ara en parlarem, que té molt de sentit comú i molta lògica, i volem parlar amb la Clara Farràs, que acaba de publicar un llibre que es diu precisament Com mis manitas descubre el Baby Led Weaning, recetas saludables para toda la familia, publicat per Zenit. Clara, què tal, com estàs?
Molt bé.
Escolta, què fa una il·lustradora i dissenyadora gràfica fent un llibre sobre alimentació infantil?
Bona pregunta. Doncs, bueno, jo sempre he sigut una aficionada a la cuina saludable i sempre m'ha agradat cuinar. Llavors, quan amb el Santi, amb el meu company, quan el nostre fill gran havia de començar amb l'alimentació complementària, als 6 mesos, i vam descobrir que no calia donar-li papilles, que podia menjar qualsevol cosa que mengéssim nosaltres.
Això ho has dit molt ràpid. Vam descobrir que no podíem donar papilles. Ara molta gent diu, ah, és que es pot no donar papilles?
Exacte. Eh? La gent, estem tan acostumades a que els bebès només mengin papilles que ens sembla raríssim, no? Que a la gent li sembla raríssim que puguin menjar normal. I als 6 mesos els bebès poden menjar directament el mateix menjar que la resta de la família, amb algunes excepcions, però pràcticament poden menjar tot.
Clar, perquè ara molta gent està pensant, home, el mateix que la família, perquè és que nosaltres mengem xai al forn, no? I la meva criatura de 7 mesos potser no s'ho pot menjar. Ara començarem a desgranar una mica què significa això del Baby Led Weaning, que sí, que no, i tot plegat, però sí algunes idees fonamentals. Dius alimentació complementària.
Sí.
Per tant, no seria la principal, si és complementària.
Exacte.
La principal, l'OMS ens diu que com a mínim fins als 6 mesos sigui llet, però que es pot allargar-se molt més temps.
Jo dic que com a mínim l'aliment més important fins als 2 anys ha de ser la lactància materna, sempre que pugui. I l'alimentació complementària és un complement, com diu el seu nom.
Clar, això ja ens dona una pauta per saber que és important, però no tant en termes de nutrients i del que s'està aportant.
Exacte.
No? Sinó que estem buscant una altra cosa. Quan una criatura de 6 mesos o de 7 comencem a fer-li l'alimentació complementària.
Sí.
Què aporta aquesta alimentació complementària, si la fonamental seria la llet materna?
Es tracta d'aprendre a menjar. Igual que aprenen a gatejar, aprenen a caminar, aprenen a parlar, aprenen a menjar.
Clar, esperem que... Vull dir, que estem acostumats a que caminin d'aquella manera, que, no?, que ens ho peguen, que ara s'aixequen, que trontollen, que no sé què, però sí que esperem que mengin bé de seguida, massa ràpid, no?
Sí, no? I que les quantitats que ens ha dit el pediatre o la infermera, ha de menjar aquestes quantitats, i si el bebè no menja aquelles quantitats és quan les mares i els pares comencem a posar-nos nerviosos, no? I realment tu li dones, i els nens, amb els bebès amb el baby led weaning, el que fan és aprendre a menjar i aprendre a diferenciar quan tenen gana i quan estan saciats ja.
El baby led weaning és una tendència que cada vegada va més, ho dèiem al principi, i que està absolutament recomanada per la majoria de dietistes nutricionistes, i que és una cosa contrastada, no és un invent estrany ni és problemàtic per enlloc, sempre que sigui una alimentació complementària on l'alimentació fonamental sigui la llet materna. Clar, això per moltes persones és incompatible amb el seu ritme de vida, no?
Sí, això sí que pot passar, perquè moltes mares i pares han de tornar a la feina als 4 mesos. Llavors, si recomanen lactància exclusiva materna fins als 6 mesos, doncs aquí comencen els problemes, no? I al final l'alimentació complementària acaba recaient sobre les guarderies. I moltes guarderies no estan disposades o no estan preparades per fer el baby led weaning. Quan tens molts nens, doncs, lògicament, també no... Jo entenc que tinguin aquest aspecte.
Sí. Passa amb l'alimentació infantil, però passa en general. El ritme de la vida sempre ens ensopega una mica amb les recomanacions de menjar de manera correcta, però precisament es tracta d'intentar-ho superar amb la mesura del possible. No?
Sí, jo dic que tampoc cal que sigui només trossets. També podem alternar que sigui una crema, se li poden donar a la guarderia una papilla, una crema, i per sopar doncs, podem fer trossets, i els caps de setmana i per esmorzar doncs, també, no? Menjar més normal.
Una de les coses que s'aconsegueix... Bueno, anem pel principi. Primer, això no es pot fer abans dels 6 mesos. Fins als 6 mesos, només lactància materna, que és la que recomana tothom, tot i que, evidentment, si no és possible i bla, bla, bla i tal, doncs aleshores la llet maternitzada també és una solució. No és tan bona com la llet materna, però també és una solució. Tampoc no cal que ens estirem dels cabells, però sempre que sigui possible, llet materna,
exacte.
No? I a partir dels 6 mesos comencem a donar què? De quina manera?
Sempre jo matiso, pot ser els 6 o pot ser els 7 mesos.
Perquè, depèn de cada criatura.
Perquè depèn de cada criatura, no tothom té... A partir dels 6 mesos, més o menys, tenen els bebès tenen la capacitat tant digestivament com físicament de menjar ells sols. Però és això, pot ser els 6 mesos, pot ser els 6 i mig, inclús pot ser els 7. Llavors, moltes mares tenen pressa i jo sempre dic no tinguis pressa, ja ho veuràs. La senyal més evident és quan agafen el menjar i se'l posen a la boca. Quan fan això, és la senyal de que el teu bebè ja està preparat per menjar.
Val. Que ronda els 6, 7 mesos
sí,
aproximadament,
7 mesos,
eh?
Sí. I com començaríem? Jo recomano començar amb patata, pastanaga, així com allargada, que amb trossos grans que ho puguin agafar, trossets de bròcoli, trosset de pa, també de pa tovet, i a poc a poc introduint altres aliments. Jo sempre recomano que els primers mesos vagin comprovant tots els aliments per anar descartant al·lèrgies i perquè vagin coneixent diferents textures, i cap als 8-9 mesos jo ja directament els donaria el mateix menjar que pugui menjar el reste de la família.
I què esperem de la criatura quan els donem aquest menjar? Perquè, clar, el que fem la majoria és esperar que allò s'ho mengin com si fossin petites persones adultes, on passin tot el que els hi posem al davant que s'ho mengin i tot plegat, però dèiem abans que l'objectiu aquí és un altre, no? Què hem d'esperar del nostre bebè quan fem aquest sistema d'alimentació?
Que aprengui a menjar. No hem d'esperar que mengi, perquè potser els primers mesos no menja. I l'únic que fa és jugar i experimentar i provar diferents olors, diferents textures, diferents gustos, i es tracta d'això, no? D'aprendre a menjar.
Es tracta d'aprendre a menjar. A més, també millora les habilitats psicomotrius, per exemple, no?
Sí, clar, lògicament, al ser ells sols els que estan menjant, tenen moltes més habilitats de motricitat fina, no? Perquè a partir dels 9 mesos, ja quan aprenen a fer pinça, els hi pots oferir aliments més petitets, i llavors tenen la motricitat fina bastant més bona que si lògicament els hi estan donant el menjar amb cullera, no? Introduint a la boca.
El llibre explica una cosa que és molt interessant, que jo no sabia, que és que per què costa tant donar pots o van menjar triturat els bebès abans dels 6 mesos, i és perquè tenen un reflex que fa que tot el que entri la boca surti automàticament. I nosaltres estem allà insistint, quan en realitat no estan dissenyats per fer això, no?
Exacte. O sigui, un bebè als 4 mesos només està dissenyat per menjar llet materna, no? Preferiblement. I, llavors, clar, quan a base d'introduir la cullera dintre la boca, aquest nen al final perd aquest reflex. I llavors és quan hi ha més riscos d'ennuegament, perquè no ho controlen i es poden ofegar, doncs, bueno, se'ls pot anar al menjar als pulmons i es poden ofegar.
Clar. Molta gent quan pensa en el baby led weaning diu, ai sí, però donar-los objectes sòlids quan tenen 6 o 7 mesos farà que s'ennueguin, precisament. Mm. Pot generar problemes, però la veritat és que passa molt poques vegades i quan passa, els propis nens i nenes tenen un reflex perquè allò surti sol, no?
Sí, és que hem de matitzar. Són aliments sòlids, però han de ser tubets. El que hem d'evitar són els aliments durs, com la pastanaga crua, els fruits secs sencers i aliments així. Però podem oferir tots els aliments perquè d'una forma tubeta perquè no s'ennuegaran. Ells tenen inclús un reflex abans que els hi arribi aquí, fan com una petita arcada quan estan aprenent a gestionar el menjar, que si és un tros massa gran, doncs ho tiren cap endavant i et fan una petita arcada. I s'ho tornen a menjar i potser ho masteguen amb les genives i llavors s'ho empassen.
Un altre avantatge d'aquest tipus d'alimentació és que estem fent una inversió de cara al futur perquè els nens i les nenes aprenen a autorregular-se ells les proves, la gana, la sacietat, no?
Exacte.
De dir, això menjo fins aquí, això ja no vull menjar més, no? Que nosaltres, com adults, insistim sempre en que s'acabin tot el que els hem posat al davant, no? Quan en realitat ni tan sols nosaltres ho fem, això, no?
Sí, amb el baby led weaning hi ha una gran prevenció de l'obesitat infantil, perquè és això, no? Aprenen a regular la seva gana.
Posem-nos en el primer dia, que també ho expliques al llibre. Dia 1. El dia 1, que la llet ja no serà l'alimentació exclusiva, sinó que comencem a introduir alimentació complementària. Com ens ho hem de plantejar? Dia 1, tal com expliques al llibre.
El dia 1. Ens hem de plantejar doncs, com si estiguéssim fent una altra activitat, no? Sentem el nen a la trona o sobre la nostra falda i li posem davant, per exemple, això, no? O un plàtan, un tros de patata, un tros de pastanaga, i deixem que sigui el bebè que vegi, bueno, que decideixi el que fa. Normalment el que fan és ho agafen doncs, quan estan preparats i s'ho fiquen a la boca i xupen. I al principi, doncs clar,
com fan cares.
Fan cares perquè no estan acostumats, no, a gustos diferents. L'avantatge també de la lactància materna és que ja els hi van venint molts gustos dels aliments que menja la mare. Llavors, a l'hora de donar-los els aliments sòlids, ja estan acostumats, no, a menjar aquests gustos, també.
Mm-hmm. Val, per tant, primer dia, suposo, paciència, tranquil·litat. I, en general, clar, què fan les criatures? Llencen el menjar a terra, per exemple, i els pares i les mares ens posem nerviosos perquè allò no s'ha de fer. Es queixen, no volen menjar una cosa i després sí. Totes aquestes... Com ens ho plantegem, tot això?
Jo sempre dic que hem de confiar en el nostre bebè i sempre jo recomano posar tres opcions, per exemple, amb diferents textures o diferents aliments que puguin triar, perquè moltes vegades volen començar amb un tros de fruita i acaben menjant doncs, un tros de pollastre, vull dir, no segueixen els patrons alimentaris que seguim nosaltres, no? Uh-huh. Llavors, ells, sé que aquell dia no li ve de gust la taronja i prefereix pollastre, no? O uns macarrons o un tros de bròcoli. A vegades li fiques una cosa i acaben menjant una altra cosa, no? Que tu pensaves que menjaria més i s'acaba menjant doncs, bròcoli, per exemple.
Mai insistim que s'ho acabin?
Mai insistim que s'ho acabin. No, l'objectiu és això, no? És que aprenguin. No que s'acabin tot el plat. I sempre dic jo que posin quantitats, posar petites quantitats de menjar. i tenir-ne preparada per si vol repetir, perquè el que passa a moltes famílies és que posen plats molt grans i clar, els bebès es saturen amb tant de menjar, després tu, oh, no s'ho ha acabat, però bueno, cada bebè és un món i hi ha uns que mengen molt poquet i n'hi ha uns que mengen moltíssim. Llavors el que no podem fer és seguir un patró, perquè els nens no segueixen cap patró.
Estem parlant avui al Sants i Estalvis amb la Clara Farràs, autora del llibre Com mis manites, descobre el baby led weaning. Estan repassant una mica alguns consells que trobeu tots al llibre. El llibre, a més d'aquesta part més teòrica per entendre'ns, hi ha després una part amb receptes i molt més pràctica que suposo que veu de del teu blog, no? De blvrecetes.com, no?
Sí. Nosaltres tenim dos fills i amb el primer fill, amb el Nil, quan vam començar amb l'alimentació complementària, doncs vam fer el blog, no? I allà estan quasi totes les receptes que hi va estar menjant, i amb aquest és més les receptes que li hem anat donant als dos fills, no? Com amb el segon vam començar, però també havíem de fer coses que li agradessin al nostre fill gran, que ja començava a ser més selectiu, no? I d'aquí venen totes aquestes receptes, són els plats que mengen els nostres fills.
blvrecetes.com, és aquest blog que encara continua funcionant. I sí. Què és Mimuc?
Mimuc, a partir del blog, o sigui, quan nosaltres vam tenir els nostres fills, vam veure que tot estava rodejat de plàstic. Tot pels nens, tot era les joguines, els plats, les vaixelles, els tàpers, tot era plàstic.
Perquè no es trenqui, clar.
Perquè no es trenqui, perquè sí, tot ha de ser de plàstic. Llavors ens vam com aterrar, no? Tothom ens regalava plàstic. Vam dir, però si no cal, pots vigilar, li pots donar en un plat de ceràmica, en un got de vidre. Llavors d'aquí va sorgir la idea de fer Mimuc. Vam començar a fer una botiga per nens i nenes lliures de plàstic, però de seguida vam passar a productes per als adults i vam crear una botiga de Zero Waste. I amb alternatives al plàstic.
Teniu un web, mimuc.com,
Mimuc.com,
seria? Mimuc, sí. És M-I-M-O-O-K,
Sí.
Que ho estem dient així en plan guais, però és sí. Mimuc, Mimook.
Sí, exacte.
Seria, per entendre'ns.
Sí.
Per anar acabant, tornant al tema del baby led weaning, potser, jo no sé si, clar, la gent us fa consultes, t'ha fet consultes també del blog, també,
sí.
Moltes preguntes. Quin és el dubte més gran o la cosa que preocupa més als pares i les mares quan comencen amb aquest tipus d'alimentació? Diries,
Hi ha, primer, les mares que no saben com començar, que jo els dic, bueno, tranquil·la, no, o si estan preparats o no estan preparats, quan, en el moment aquest, no, que estan preparats, sempre els dic, no, espera't, ja, quan vegis que poden menjar, ja és quan estan preparats. I l'altra, jo crec que és la que més consultes em fan, és la dels bebès que no mengen. El meu bebè no menja el que jo li estic posant i, bueno, els pares i les mares tenim grans expectatives que seguint el baby led weaning menjaran moltíssim i pot ser que tinguin un virus estomacal que no ens n'haguem adonat i es poden estar una setmana perfectament sense menjar, però sempre dic que hem d'estar tranquil·les perquè l'aliment principal sempre és la llet materna i això és un complement, i si està una setmana sense menjar, has de confiar en el teu bebè. Mentre tu el vegis rient i el vegis eixerit, l'has de deixar, si no menja serà perquè no es troba bé o perquè no té gana. I no preocupar-nos més.
Recordem que sempre estem parlant de llet materna al costat, que és la que proporciona els nutrients realment.
Exacte.
Importants, no? Doncs us recomanem aquest llibre des dels Sants i Estalvis, un llibre per posar una mica de sentit comú a com ens ho fem amb la criatura quan comença a menjar aliments sòlids, i quan diem sòlids volem dir realment en forma sòlida, no tan sòlids passats per la trituradora, que és una opció còmoda, que és una opció fàcil, que és una opció vàlida en segons quins casos, però que aquesta està absolutament recomanada al baby led weaning per nutricionistes, i que a banda dels avantatges que significa a nivell psicomotriu i a nivell d'aprendre colors, textures d'aliments i tot plegat, que això els ensenya a menjar, després és un bon preventiu, un molt bon preventiu per la obesitat. I a tot això suma perquè tenim un context social al nostre país on malauradament hi ha moltes criatures amb sobrepès i obesitat, més del 40, més del 50% ara mateix pràcticament. Sí. Com mis manitas, descubre el baby led weaning, recetas saludables para toda la familia, avui amb nosaltres Clara Farràs. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Aquest ràdio.cat Sans i Estalvis.
La dieta vegetariana i la dieta vegana s'han posat de moda i quan una cosa es posa de moda, doncs moltes vegades no la acabem de fer del tot bé. Avui us explicarem com fer la transició correcta d'una dieta convencional a una dieta vegetariana i ho farem amb un expert en el tema. Doncs per parlar d'aquest tema tenim al telèfon el David Gasol, que és nutricionista. David, què tal, com estàs?
Molt bé, hola, què tal?
Escolta, què passa? Que tothom s'ha tornat ara boig amb el tema de la dieta vegetariana en les seves diferents vessants, eh? Tant una dieta més flexible o més flexitariana fins a l'altre extrem, que seria la totalment vegana. Què està passant?
Bueno, jo crec que la gent cada vegada més té un interès en cuidar la salut i això incrementa pues, l'interès a buscar alternatives a la proteïna animal, que des de, bueno, des de diversos estaments s'ha anat informant i s'ha anat poder alarmant més del compte, poder en alguns casos, dels efectes nocius que pot tindre el consum excessiu de proteïna animal, de carn i altres derivats, en la nostra salut. I aquí fa que molta gent busqui com reduir aquest consum de proteïna animal diària amb alternatives en aquesta proteïna on apareixen tot aquest tipus de proteïnes vegetals, ja siguin hamburgueses vegetals, consumir més llegum, tofus i altres productes que són nous i fa que tot això creï un interès a noves dietes o formes d'alimentar-se.
Abans de seguir, no estem dient en cap moment que sigui una dieta que contingui una quantitat normal de proteïna animal sigui problemàtic, sinó que el problema seria l'accés, eh? I segons quin tipus?
Bueno, jo crec que el problema és l'accés, eh? Més que si entrar en detall de quin tipus. Evidentment, quan empitjorem la qualitat dels productes, els problemes es multiplicaran. No és el mateix consumir una proteïna animal de bona qualitat fresca que consumir un producte processat, enriquit, amb sals i altres productes químics. Evidentment, tindrà un efecte més nociu a la salut, però el que és més preocupant és el consum excessiu en general. Si ens donem compte i podem comparar el consum actual que s'està portant de proteïna animal amb les últimes dècades, és molt elevat el que poder els nostres avis consumien en el seu dia a dia. Sense donar-nos a compte, i és una cosa que jo sempre que pregunto a la consulta el que la gent menja, la gent no té la percepció d'estar consumint proteïna animal en excés. I en canvi, si analitzem el que mengem, moltes vegades en tots els àpats del dia, tant en l'esmorzar com en el dinar com en el sopar, el protagonista d'aquests àpats és la proteïna animal, ja sigui en forma d'embotits, de làctics, de truites, de peix, de carn, i això fa que aquesta dieta sigui desequilibrada.
Quan parlem sempre de reduir o d'eliminar totalment la proteïna animal de la dieta, sempre, i és un, suposo que és normal que sigui així, però sempre la gent es pregunta, però un moment, això de la proteïna vegetal és de la mateixa qualitat, és el mateix, tindré problemes, tindré dèficits? I la veritat és que la literatura científica deixa molt clar que una dieta vegetariana, fins i tot vegana, equilibrada i ben feta, no és problemàtica ni molt menys, al contrari, no?
És exactament el que tu dius, Adam. És una dieta vegana, i poso l'extrem, que seria aquella dieta que exclou absolutament tot tipus de productes d'origen animal, per tant no hi ha ni peix, ni carn, ni ous, ni cap tipus de làctics, pot ser una alimentació apta per tot tipus d'edats i condicions absolutament saludable. Ara bé, això només pot passar si es fa ben fet. I aquí és on moltes vegades hi ha el problema, que molta gent simplement vol fer el canvi, ja sigui per motius de salut, ja sigui per motius ètics, molts cops, sobretot la gent jove que comença, que a vegades són més per motius de morals o ètics de maltractament animals, i simplement el que fa és canviar, doncs, per exemple, un tall de carn per un tall de tofu. I aquí és on ens equivoquem, perquè la proteïna animal i la proteïna vegetal són molt diferents, i no té res a veure un tall de tofu amb un tall de carn. I aquí, a vegades, cometem l'error de simplement substituir el que seria la part proteica, vale? I ens oblidem de que la carn, a més de la proteïna, té un contingut en greixos, té un contingut en minerals, en vitamines, amb altres substàncies que hem de saber substituir a l'hora de passar o canviar-nos a una alimentació més vegana o més vegetariana o on hi hagi aquest contingut de proteïna vegetal. Per tant, jo aquí sempre recomano pues, assessorar-nos amb un bon professional que estigui especialitzat en el tema i que ens ajudi a fer aquest canvi en la nostra alimentació. I si és així, és una opció molt saludable.
Baixant a qüestions ja directament molt pràctiques, perquè la gent que ens estigui escoltant o que estigui seguint el programa pugui planificar-se una mica, com seria, ja sé que és una mica un esforç, però sé que tu te'n sortiràs, com seria un dia a nivell de dieta pel que fa a la proteïna d'una persona que vol ser totalment vegana i que contempli la quantitat recomanada de proteïna més tots aquests condicionants que estaves dient tu ara? Per esmorzar, per exemple, un esmorzar, un dinar i un sopar, no?
Perfecte, doncs mira, anem a ficar un exemple. Per exemple, tota aquesta gent que està acostumada a l'esmorzar, aquest esmorzar salat, on acostuma a fer un entrepà amb embotit, formatge, doncs aquí buscaríem una alternativa a el que seria aquesta proteïna animal en forma d'embotit i formatge, doncs, per exemple, amb una proteïna vegetal, com podria ser una torrada amb hummus. L'hummus és aquest cigró, que és una proteïna molt completa a nivell d'aminoàcids, però que per allò que dèiem, per acabar de complementar aquest humus i aportar el més similar a que ens aportaria un làctic, i faltaria que hi afegíssim aquesta crema de sèsam que s'acompanya normalment per poder elaborar l'humus, el tahini. D'aquesta manera, amb la combinació del cigró i el tahini i l'oli que també posem per fer l'humus, tenim un esmorzar vegà i molt equilibrat, molt saludable. Si ens n'anem ja, per exemple, al dinar, que normalment aquí tenim l'acostum de fer pues, primer, segon, però en tot cas sempre hi ha la tradició del tall, no? Que molta gent acostuma a ficar un primer que puguin ser variats d'amanides, pastes, arrossos, etc., a un segon que sempre passa pel tall, és a dir, carn, peix. Bé, aquí l'opció vegana seria pues, o des d'un plat combinat, es pot fer un bol, però en tot cas hi ha d'haver-hi tres coses fonamentals al plat. Una que és verdura, varietat de verdura, i l'altra seria combinar la llegum, per exemple, que és una font de proteïna fantàstica, amb una mica de cereal, aquest cereal que pot ser arròs, que pot ser quinoa, pot ser altres grans integrals de gra sencer, i aquesta combinació d'arròs i llenties ens està portant aquesta proteïna completa que nosaltres necessitem. I si a més en aquest plat on hi hem dit que hi ha verdura, que hi ha arròs i que hi ha llenties, i afegim unes pipes, i afegim uns fruits secs, o simplement una picadeta com feien les nostres àvies, que ens acaba de portar aquest extra de greixos, de minerals, d'aminoàcids, doncs ja tenim un plat absolutament equilibrat, senzill, tradicional i molt saludable.
Parlant de... Ara anem amb el sopar, però parlant de la quantitat que seria recomanable, o depèn una mica de la gana sempre que mantinguem aquesta proporció d'ingredients que estàs dient, o d'aliments que estàs dient?
Crec que el més important és mantenir les proporcions, mastegar molt bé el menjar, adaptar bé els horaris al llarg del dia, per tant, no arribar amb gana als àpats, i d'aquesta manera, normalment, un ja menja les quantitats que necessita. Sempre recomano no menjar en excés, sempre menjar un 80% de la gana o de la nostra capacitat, deixar-nos un punt de dir, mira, encara podria menjar una miqueta més, aquest seria un bon consell, i més que entrar en grams o en quantitats, perquè això pot variar molt, depèn de la persona, de les condicions, sí que em centraria molt en les proporcions del plat, intentar repartir la meitat del plat amb vegetals i un 25% de cereal i un 25% de llegum, per exemple. Seria una bona recomanació estàndard en general.
Vale, això perquè la gent ho visualitzi bé. Hi ha aquell famós plat de Harvard on queda molt clar. Tens un plat, el divideixes la meitat, la part de verdures, fas un quart de la part de proteica, en aquest cas serien aquests llegums, i un altre quart de cereals, no?
Exacte, que fixa't que precisament has citat aquí a Harvard, i amb aquests últims plats que treuen de recomanació ja posen precisament això que estem comentant, i com a font de proteïna esmenten i fan èmfasi en que la llegum forma una font de proteïna a tindre en compte, que fins fa poc això no es contemplava. així.
Molt bé. Ens ha vingut al dinar. I per sopar?
Doncs per sopar, que normalment sempre buscarem fer un sopar més lleuger i aviat, et diria que si féssim un sopar com fa la resta del planeta Terra, entre les 6 i 7 de la tarda, repetiríem el mateix concepte que dinar. No obstant, aquí en aquest país costa molt encara això de sopar aviat. I encara anem sopant per X motius bastant tard, entre quarts de 9 o inclús més tard. Llavors, si sopa tan tard, jo sí que aconsellaria fer un sopar més lleuger, poder seria amb una base sempre de verdura cuita, perquè així sigui de més fàcil digestió. Arribem, doncs, per exemple, a una sopa de verdures, una crema, o simplement unes verdures al vapor, i ho complementaríem amb una proteïna vegetal completa. Aquí, al vespre, doncs, és fàcil utilitzar alguna hamburguesa vegetal casolana, feta a base de cigrons i un sofregit de ceba, va molt bé, que en seguida es pot fer. També podem utilitzar, al vespre és còmode d'utilitzar, per exemple, alguna proteïna vegetal com pugui ser el tempe. Hi ha un tempe de cigrons que és una delícia, és una proteïna ja fermentada que podem trobar a supermercats especialitzats i que simplement passant-la una miqueta per la paella la podem tractar com si es tractés d'una proteïna animal com el pollastre o un tall de carn que estem més acostumats. És saborosa, és saludable, és de fàcil digestió. Vull dir que trobaríem diverses opcions de proteïna vegetal per acompanyar la verdura aquí al vespre.
Un dels problemes de molta gent que es passa a una dieta vegetariana, en qualsevol de les seves versions, és que alguns tenen problemes amb els llegums, deixen de menjar-los, i és clar, és difícil obtenir una altra font proteica que no vingui dels llegums quan estem parlant d'una dieta vegetariana. Hi ha altres opcions? O hi ha maneres de preparar el llegum per fer que sigui més digerible o més fàcil d'assimilar per a les persones que tenen problemes?
Com a principals fonts de proteïna vegetal tenim el que serien les llegums, com hem dit, que n'hi ha moltíssimes, i ara en parlarem de com podem millorar les seves coccions, però també tenim el tofu, que seria com un formatge de la soja, llavors aquí té un alt contingut en proteïnes, és molt lleuger, de fàcil digestió, i en aquest cas, com que no té fibra, el tofu, no genera tots aquests problemes normalment de gasos. Igualment s'ha d'aprendre a cuinar bé. També tenim el tempe i per últim tindríem també el seitan, que és aquest gluten o aquesta proteïna del blat que també té un alt contingut en proteïnes. No obstant, jo sóc sempre partidari de fomentar la llegum perquè és una proteïna molt més natural, molt més versàtil i molt més sostenible, per dir-ho d'alguna manera. I el que sí que és important és cuinar-la bé. Cuinar-la bé vol dir deixar-la en remull, per exemple, afegir una miqueta d'alga kombu en la seva cocció pot millorar la cocció de les fibres i que aquestes no generin tants gasos. Molt important les combinacions que fem. Recomano no afegir, per exemple, una postres o fruita quan estem menjant llegum, perquè això pot generar més fermentació a nivell intestinal. I sobretot, el que és evident és mantenir una bona alimentació, uns bons hàbits i unes bones horaris en la nostra alimentació, perquè això farà millorar la nostra flora intestinal i a poc anirem millorant la capacitat digestiva de les llegums. És evident que quan no mengem fibra, no estem acostumats a una dieta amb tan alt contingut de fibra, un dels primers problemes que els passa a la gent quan volen fer un canvi cap a una dieta vegetariana precisament és que tenen molts gasos. Això és normal, la seva flora intestinal no està habituada a aquest alt contingut en fibra, però això tot es va normalitzant, perquè la flora intestinal també es va normalitzant. Podem aquí aconsellar durant aquests primers dies unes infusions més
carminatives.
Exacte, que ens ajudin a millorar aquestes flatulències, com puguin ser amb el fonoll, amb una mica d'anís, que ens ajudin a reduir aquests gasos. Però jo diria que aquí el que és important és reeducar la nostra flora intestinal i sobretot aprendre a cuinar molt bé la llegum. I cuinar molt bé la llegum vol dir que la llegum ha de quedar tubeta, desfeta, que a vegades sembla que haguem de jugar caniques amb els cigrons, i no és això. Ha de quedar tendra i més aviat desfeta i no al dente. Al dente hem de deixar la verdura, però no la llegum.
Hi ha una bona notícia que ens deia ara mateix el David Gasol, amb qui estem parlant de la dieta vegetariana, que cada vegada va més, que és que, sobretot per a les persones que mengen llegums, que tenen problemes de gasos, i sobretot per a les persones de la família, que això, aquests gasos, quan un no està acostumat, acaben passant, que el sistema digestiu s'acaba acostumant i que al cap d'un temps, uns dies o unes setmanes, pot dependre, al final això es regula. A altres tipus de proteïna, com per exemple el quorn o un producte nou que ha sortit fa potser un any i mig o dos, que és la Eura, com els veus?
Bé, evidentment, a mesura que hi hagi més interès en tot el que serien aquest tipus d'aliments, la indústria alimentària anirà creant nous productes i noves coses. Jo, com et deia abans, personalment soc més partidari de fomentar una alimentació més natural, més en productes menys processats i no fomentar tant tots aquests productes que, per naturals i saludables que puguin ser, no deixen de ser una mica més processats. Estan bé en nivell de continguts de nutrients. Mm-hmm. Al final, en el que es basen és en aportar una varietat d'aminoàcids que ens substitueixi la part de proteica. Però en cap cas, en aquests que hem comentat, el quorn o l'eura, acaben de ser una proteïna completa en el sentit de l'aport de greix i de minerals i de vitamina, concretament B12, que la proteïna animal ens aporta. Per tant, cap d'aquestes acaba de ser un substitut idèntic a la carn. Per tant, seria una opció més.
Si no recordo malament, no sé si és tota l'euro o alguna, té vitamina B12 afegida, eh?
Ah, bueno, però en tot cas serà afegida.
Però està afegida, eh? No, sí.
Correcte.
Però... Perfecte. Has apuntat un dels grans perills que hi ha d'una persona desinformada que es passa a una dieta vegetariana, que és anar cap als ultraprocessats. Cada dia hi ha més productes als supermercats vegans, i que són estrictament vegans, però que estan carregats d'ingredients o nutrients ultraprocessats, no?
Correcte. I aquí jo és el que sempre intento dir, que una dieta vegetariana o vegana pot ser molt saludable, però també pot ser desastrosa, en el sentit de que si simplement mengem d'una forma emocional o de capritx i pensem que pel fet de que sigui vegà és saludable, no, perquè realment tot el que siguin aquests ultraprocessats, on comencem a afegir conservants, on comencem a afegir additius, doncs deixarà de ser una opció diària. No vol dir que de forma puntual un pugui prendre algun producte d'aquests d'una manera més emocional perquè li ve de gust aquell dia fer un Frankfurt que li recordi tal cosa. Però si no, és tan senzill fer un sofregidet de ceba i xafar uns cigronets amb una mica d'arròs que t'hagi sobrat del dia anterior i fer una hamburguesa, no, és que no costa res. Mm-hmm. Simplement és posar-hi la voluntat de generar noves receptes que s'adaptin als nous ingredients que necessites en la teva alimentació. I en seguida es troben receptes delicioses que ens permet menjar d'una forma sensorial el nostre dia a dia sense recórrer a aquests productes que comparteixo amb tu que no són una opció en el dia a dia.
Un parell de cosetes ràpides més i et deixo anar, David. La primera, conseqüències beneficioses sobre la salut de seguir una dieta vegetariana. Què ens diu la literatura científica ara mateix?
Mira, el que d'entrada et diria és que si analitzem ara mateix la societat, on en l'última enquesta de salut a Catalunya sortia que més de la meitat de la població té sobrepès o obesitat, amb això ja ens hauríem de començar a alarmar. No és una qüestió estètica el problema del sobrepès i l'obesitat, sinó que és una malaltia que va associada a la principal causa de mort, com és els infarts i els problemes cardiovasculars, associat a les primeres causes de malalties cròniques de la nostra societat, com és la hipertensió i el colesterol. Per tant, una dieta vegetariana on el contingut en greixos és molt més baix, evidentment parlem d'una dieta vegetariana ben feta, ben equilibrada, per tant estem reduint el contingut en grasses saturades que normalment consumim a través dels làctics, dels embotits, de l'excés de proteïna animal. A més, hi ha un increment de la fibra, que ens ajudarà també a reduir el colesterol, a millorar el trànsit intestinal, a millorar la nostra salut intestinal, i, per tant, només amb aquestes dues coses ja estem millorant un dels principals problemes de salut de la nostra societat. A més, et diré que serà una alimentació més rica en antioxidants, en vitamines, en minerals, tindrà una... I, a més, sobretot, el que la majoria de pacients sempre acaben manifestant és que la seva energia, la seva vitalitat, quan porten aquesta alimentació ben equilibrada i ben feta, augmenta de manera excepcional. Vull dir, realment et trobes més lleuger, amb més vitalitat, i també cal destacar que és un tipus d'alimentació molt més sostenible.
Una coseta que se m'ha acudit ara, que també és important. La suplementació amb B12, quan fem una dieta vegetariana o vegana, sempre és obligatòria?
Sobretot si és una dieta vegana, on s'exclou tot tipus de proteïna d'origen animal. Aquesta vitamina B12 sabem que només la podem trobar de forma natural en els aliments, en les proteïnes d'origen animal. Sí que és cert que el cos té reserves d'aquesta vitamina B12 per uns anys, 3 o 5 anys, però evidentment no cal esperar. Quan una persona decideix fer aquest canvi cap a una alimentació vegana, cal suplementar, assessorat per un especialista o el seu metge de confiança, amb aquesta vitamina B12 de forma periòdica perquè es vagin generant aquestes reserves. En els casos de dietes vegetarianes o flexitarianes on hi ha alguna cosa de proteïna animal, s'ha d'estudiar cada cas la seva necessitat.
Molt bé. I per acabar, un benefici inesperat de la dieta vegetariana és que és molt beneficiosa per al planeta. La mateixa OMS, una de les coses que diu per combatre el canvi climàtic és reduir el consum de carn.
Evidentment, és el que dèiem abans, que sigui sostenible. És que és el sentit comú. Al final, ara hi ha tendències i modes on es torna a fomentar el consum de proteïna animal. Ens carregarem el planeta. I a part que és il·lògic, que el nostre sistema digestiu ja no està preparat per consumir un 50% de proteïna animal, com en moltes dietes a la nostra societat, a restaurants, a col·legis, a empreses, veiem, no? I és important una mica a nivell de societat intentar ja buscar una alimentació més sostenible, que no contamini tant, que no generi aquest maltractament animal que s'està produint en les granges aquestes massificades d'animals, etcètera, no? Jo crec que al final un consum responsable beneficia a tothom.
David Casol, nutricionista, moltíssimes gràcies.
A tu. Que vagi molt bé, Adam.
Merci.
A catradio.cat, Sants i Estalvis.